com deia el gran rapsó de José María García, obre en mi poder unes factures d'electricitat, una altra de gas i una altra d'aigua. Diríem que de les tres, la presumptament més senzilla d'entendre és la de l'aigua, perquè hi ha menys ítems i bàsicament són totes bastant més clares. En canvi, les d'electricitat i les de gas... I jo crec que les d'electricitat tenen aquella cosa que està molt bé, que és que t'omplen... És com quan anaves a l'escola, o... Sí, a l'escola, i et demanaven que fessis un treball i tu et pensaves que col·locant moltes fulles i lletra més grossa, el que aconseguiries és que et posessin millor nota. I no sempre passava. I aquí igual. És a dir, et donen molts fulls, molts dibuixets, moltes paraules, molts números, com dient, mira que som clars i nets. Hosti, no ho sé jo. Bueno, intentarem, no sé si ho aconseguirem, intentarem entendre les factures de la llum, del gas i de l'aigua. Agafarem unes quantes factures, les anirem llegint punt per punt, què paguem exactament, què vol dir cada concepte, amb l'Oriol Roa, que és advocat i director de la Unió de Consumidors de Catalunya. Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies.
Aviam, aquí a la taula hi ha diverses factures. Hi ha el Sergi Ambudio, també. La Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara les llegirem punt per punt, però abans... Com podem saber si un està al mercat lliure o al mercat regulat? Això es pot saber. Com se sap això? Sí,
doncs això és més senzill del que sembla. El que passa és que, clar, no ens ho expliquen,
clar,
o ens ho intenten camuflar una mica perquè al final el preu també canvia. El primer lloc on ho podem veure és clarament a la factura, a l'inici. Sí. Ens ho indicaran tant en el tipus de contracte, que ens posaran, si és mercat regulat, ens posarà PB-PC, que vol dir...
Veus, això és una cosa que no saps, ja no comencem bé, vostè.
Sí, estafa, i ja ho podem dir clarament.
Què vols de posar? Mercat lliure o mercat regulat? En lloc de PB-PC.
PB-PC.
Sí.
L'hem espantat una mica.
Moment, sisplau. PB-PC, això vol dir què?
Això vol dir preu voluntari per al petit consumidor, que és el que regula la llei com a nom per al preu màxim que pagarà el consumidor a l'hora del preu que paguen al mercat, diguem.
Aviam, un moment, espera't un moment. Això on ho podem trobar, la factura?
Això, mira, si anem a la... Això ho trobarem principalment en la factura del mercat regulat, perquè la factura del mercat regulat és diferent a la del mercat lliure.
Val.
Per tant, això ja seria també un altre indicador que podríem veure per saber si és o no mercat lliure o mercat regulat.
Val. Perdó, La diferència entre mercat lliure i mercat regulat, què significaria, sisplau?
A veure, bàsicament, el mercat regulat és aquell mercat que ve donat per llei i, per tant, el preu ve establert pel pool elèctric de diari i, per tant, doncs es van entrant les diferents energies en la subhasta elèctrica i el preu que surt d'aquesta subhasta, finalment, és el preu que acaba pagant el consumidor. Bueno, finalment, no és exactament, no? Però se li trasllada al consumidor a la seva factura.
Val.
I, en canvi, en el mercat lliure és aquell contracte que nosaltres tenim amb la comercialitzadora que ens toca o que nosaltres escollim i que, per tant, negociem dins de les capacitats o facultats que podem tenir. No?
És millor lliure o regulat?
Abans de tot aquest increment dels preus, era millor el regulat, perquè era un mercat que, una mica com la borsa, no? Podies tu, estaves una mica amb la fluctuació del mercat i, per tant... quan estava molt més baix, doncs sortia molt més a compte que el mercat lliure, que al final el mercat lliure normalment són preus fix i encara que varia el mercat i estiguem pagant molt menys al mercat regulat, en el mercat fix acabarem pagant molt més que en el mercat regulat. Què ha passat? Que amb l'increment de preus s'ha vist, doncs, augmentat exponencialment el preu del mercat regulat i va quedar que el mercat lliure es quedava per sota. Ara bé, feta la llei, feta la trampa, no?, que diuen a vegades... I quan es va donar aquesta situació, les empreses que es troben al mercat lliure doncs van començar a equiparar preus al preu del mercat.
Val. Tenim una cosa, un oient ens va enviar Sergi, ens va enviar una factura de la llum de 200,95 euros, que sàpigues que conec alguna persona, personalment, o sigui, el conec, que diu que ja paga més d'electricitat que del lloguer del local.
Sí, clar, segur.
Perquè són els preus d'electricitat que són. Aquí estem parlant d'un contracte del juliol. Un mes de juliol, 201 euros, dit i fet. En aquest contracte, llegim. Energia, 117,40. Energia és el que realment gastes?
Clar, s'ha de diferenciar perquè a la factura hi tenim diferents conceptes. Tenim el que coneixem com a peatges, que són unes despeses que es paguen.
Sí, ara ho veig. Mira, energia, potència facturada. I llavors posa punta, 5,8 quilowatts per 32 dies per 0,087093 euros barra quilowatt dia, 16 amb 16.
Sí, això, diguem que és el terme fix de la factura de la llum, és la potència que tenim contractada. Què paguem amb aquest terme fix, que es paga per dies? Per tant, variarà cada mes depenent dels dies que ens hagin facturat. Si tenim en el mercat regulat, per exemple, que són factures mensuals, si són 30. Més de 31 dies, 31 dies. Si és mercat lliure...
I sempre és el mateix preu?
Això també canvia. Clar. El que hem d'estar al cas és que aquest és un preu que sempre pagarem. Consumim o no consumim electricitat.
Encara que tinguem la casa tancada, perquè
ens encara que el tinguem,
pagarem això.
Per
pagarem...
què? Sí? Perquè la finalitat d'aquest pagament és el manteniment, no, de la instal·lació elèctrica fins a la nostra llar, el poder accedir a l'electricitat quan nosaltres vulguem. Per tant, és com en el gas, que paguem aquell mínim, no, que també trobem, que encara que no haguem consumit gas, paguem un mínim, que és el manteniment, i és aquestes costes d'accés al servei.
Val, pues amb això que posa sota, total importe potència hasta 14 d'agosto del 2022, és això que ens ho cobraran sí o sí cada mes. Sí. O cada dos mesos, segons tinguem compte. Llavors ja, energia facturada, i surt 624, en aquest cas, quilovatios hora, per 0,159925 euros per quilovat hora. Total, 99,81. Què és això, exactament?
Aquí, en la part, diguem, variable de la factura, que és el que es té en compte el consum elèctric que s'ha tingut, tenim la part que són uns altres peatges, que són variables, que són també per pagar aquests costos, que dèiem abans amb la potència, i aleshores tenim l'energia consumida, que és, al final, el que nosaltres hem gastat. Per tant, tot l'altre és despeses de manteniment, i llavors tenim l'energia consumida.
O sigui, en aquesta factura de 200 euros, el que m'estàs dient que li cobren 99 euros, m'estàs dient que, bàsicament, aquests 99 euros és l'únic que consumim, és el consum?
Pràcticament.
Sí?
Perquè en el mercat regulat, per exemple, per fer-ho ràpid, no? Ho tenen més discriminat, perquè per normativa, doncs, hi ha un formulari de factura que totes les empreses han de complir, i per tant és bastant clar, es pot veure al butlletí oficial de l'Estat, hi ha aquest model, i allà et discrimina. Tens la part de peatges i costes que va amb aquest preu variable, que és aquest manteniment, i llavors tens la part de despeses del que has consumit d'electricitat. Què passa? I una cosa que és molt criticable és que aquest cost d'electricitat no te'l discriminen per si l'has gastat en punta, valle o depèn de si estàs al mercat lliure o l'altre, que també variaran també aquests trams. I per què no ho discriminen? Doncs perquè no ho ha regulat així el legislador. Vull dir, és així. El que passa és que sí que et discriminen després és el consum en quilowatts hora que has tingut a cada un d'aquests trams. Això sí que està discriminat. Però el preu que t'ha costat a cada un dels trams, això no t'ho discriminen. Per què? Perquè fer el càlcul és una cosa molt més complicada, i bueno, ja veiem que normalment són 3 pàgines, 4 pàgines de factura, i per una persona consumidora normal, haver d'anar d'una pàgina a l'altra per saber quin consum he fet en valle i quin consum he fet en punta, i després fer el càlcul del preu, i això és molt complicat.
Però és que el problema en general és que l'explica... És a dir, una persona que ens està escoltant ara, ja no cal que sigui una persona gran, sinó una persona qualsevol que arriba a casa, rep aquesta factura, és que és impossible que pugui entendre exactament què li estan cobrant o no. Aquests últims mesos ha aparegut, Sergi, perquè hi ha hagut merder aquí per molta gent que ens estigui escoltant ara. Cargos normativos, financiación, bono social fijo, tope precio del gas.
Sí.
Això és nou, i aquí... Per qui plora la criatura?
Exacte, aquests dos conceptes són nous. Nosaltres, des del principi de temporada, hem començat a rebre missatges de la gent que anava rebent factures de l'electricitat d'aquest últim mes o d'aquests últims dos mesos, que ens deia, aquí hi ha un concepte nou que ningú ens ha avisat de que havia de ser-hi i que em pugen la factura i me la disparen moltíssim, no? I ens deien que hi ha un del topall del gas... I ens deien, hosti, hem posat un topall del gas, però després nosaltres estem compensant per una altra banda i això ens ha pujat igualment la factura. Ara entrarem, Oriol, si et sembla, en què és el topall del gas. I hi ha un altre que és finançament bo social. Que aquest, si veiem aquí les quantitats, en aquesta mateixa factura que ara estàvem desgranant, els 16 de potència facturada, els 99 d'energia facturada, que és, hem dit el consum, i clar, el tope precio del gas, que posa aquí a la factura, diu 71,96 euros.
És molt diners, això.
Clar, és molt diners, i és el que aquest oient ens deia que li disparava la factura. Que deia, jo estava acostumat a factures de 100 i pocs euros i me'n vaig a 200. Llavors, aquest tope precio del gas, que en altres companyies pot estar posat amb uns altres noms, què és exactament?
Doncs aquest, aquest preu, bueno, aquest, aquest tope precio del gas, que en altres llocs posa regulació o recàlculo, és a dir, té diversos noms, però sempre va determinat el que és el Real Decret Llei que es va treure, el, que el tinc per aquí, el 10/2022, que és el que va establir doncs, aquest topall o aquesta excepció ibèrica. Aleshores, com funciona? Doncs es va establir un topall de 40 euros al megawatt hora, això en el mercat, que és el preu que paguen les empreses que, a les empreses que generen electricitat, i per tant, què passa? Que clar, aquest preu moltes vegades està per sota del preu real del cost. Aleshores, què paguen? Què és aquest topall del gas que ens apareix a la factura? Doncs la diferència entre aquests 40 euros i el preu que finalment se'ls acaba pagant a les empreses generadores d'electricitat. Per què? Doncs per compensar aquesta pèrdua que podrien tenir.
I ens ho cobren a nosaltres.
I ho cobren el, a la factura, sí. Aquest és, aquí està el problema.
Hòstia, però això és gros, eh?
Clar.
Sí, aviam. Ara ha aparegut una nova... Sí, clar, és molt bèstia, això. Una de, el que fomenta més l'augment del cost de la factura, si ho entès bé, és aquesta llei 10/2022, on a nosaltres, com a consumidors, ens cobren, més enllà de l'energia que gastem, més enllà d'això, ens cobren la diferència entre el descompte que se'ls aplica a, la, a les energètiques i, per això ho explico bé, eh? El, que s'aplica, el descompte que s'aplica a les energètiques i el seu resultat ens ho cobren a nosaltres?
Clar, representa que el preu s'estableix en 40 euros. Per sí. tant, el que se'ls hi pagarà seran 40 euros.
D'acord.
Mínim. Bueno, si és menys, doncs pagarà, se'ls hi pagarà menys, no? Si aquell mes, pel que sigui, perquè a més aquest preu és variable hora a hora, vull dir que cada dia variarà, cada hora variarà aquest preu. Per tant, també s'hauria d'anar seguint el mercat cada dia, quin preu s'està pagant cada hora, i això és el càlcul mensual que es traurà.
Suposem 40.
40, sí. Doncs si aquell mes ha costat 45, doncs aquests 5 euros de més seran els que es repartiran entre tots el, totes les persones consumidores.
És ara, a dir, aquests 5 euros de més que han de pagar les energètiques ens ho cobren a nosaltres.
Clar, veiem que aquest... Això es fa perquè, si no s'hagués fet, segons s'explica oficialment, altra cosa és que després, d'aquí uns anys, quan s'analitzi tot passada la tempesta, no, ens donem compte si era així o no. No? Segons els càlculs que s'han fet, representa que havent aplicat aquesta compensació, que és una compensació mínima, segons diuen, no, s'ha pogut amortiguar l'increment del preu. Que si no ens hagués passat una mica com ha passat a França, que han arribat a màxims històrics, a més de 1.000 euros al megawatt hora.
El que estàs dient és que és un mal menor que pagar això.
És un mal menor. Això és el que es diu. És el mal menor. El que passa és que, clar, ens ha aparegut a la factura de la llum de manera sorpresiva. Molta gent no s'ha donat compte de què era.
Ningú li ha
fins
explicat.
Que l'ha pagat, òbviament.
Ningú li ha explicat.
I, a més, aquí també s'ha de tenir en compte que això d'aquí 6 mesos s'incrementarà aquest marge de 40 a 45 i després cada mes s'anirà incrementant 5 euros fins a arribar als 70 euros.
D'acord.
Això serà el que anirà passant. Ara bé, amb què juguen les empreses aquí? En el moment en què això ho tens discriminat, aquest preu ja no forma part del preu quilowatt hora que tu pagues. Aleshores, quan t'oferten un preu quilowatt hora, doncs posem, ara posarem fàcil, que és menys, però un euro el quilowatt hora, no? Doncs hem de tenir en compte que aquesta part que hem de compensar també s'haurà d'incloure en aquest quilowatt hora que estem pagant, aquest euro. I per tant, doncs acabarem pagant un euro amb 20 cèntims. Però clar, això ho haurem de sumar nosaltres. El mercat regulat, en canvi, no ens apareixerà mai a la factura. Per tant, potser hi ha oients que estan intentant buscar la seva factura del mercat regulat o inclús del mercat lliure i no ho trobaran. Per què? Perquè hi ha empreses, en el mercat lliure i el mercat regulat és sempre, que està inclòs en el preu del quilowatt hora. Que, quin és el benefici de que estigui inclòs i que no sapiguem que ho estem pagant, d'alguna manera, és que podem comparar els preus molt més fàcilment entre diferents ofertes. Perquè, clar...
Jo crec que tot això és un galimaties que es fa expressament i volgudament buscat perquè la gent no entengui res. Perquè en lloc de... És a dir, si la primera pregunta que es farà molta gent és que, hòstia, no sé si estic al mercat regulat, tal, i he de buscar PWPC per saber si sóc un altre en lloc de posar regulat. Ja tenim un problema, primer problema. Segona, si aquest augment tu no l'expliques com ho acabes de fer ara, vull dir, és un mal menor. O sigui, és un mal menor. Això és un mal menor, és a dir, les factures que es paguen de gas, de llum, a França o que es paga a Alemanya, és infinitament superior perquè no hi ha aquest descompte ibèric, que en diuen, i, per tant, les energètiques, en el descompte que han de fer elles, si n'han de pagar més, t'ho cobren a tu. Clar, si això no ho expliques ben explicat, la gent no entén el perquè d'aquestes castanyes. Això passa exactament igual ara que entrem a la factura del gas. No, Sergi?
Correcte. Exacte, perquè, vull dir, en la factura del gas també hi ha elements particulars i concrets de la factura, que hi ha aquest element de les factures quan les rebem, que primer et ve resumit i et diu el gas tant i el, sí que detallen l'IVA, allò, impost i fora, i tens el preu de la factura. Després, quan entres ja al detall de la factura, no? Per exemple, amb les factures del gas, nosaltres hem escollit hem anat rebent factures, i per exemple, sí, aquestes de Naturgy, però hem fet Iberdrola, tenim després, quan anem a la d'aigua d'Agbar, vull dir que no hem agafat unes companyies concretes pel que sigui. Però, per exemple, detall de la factura. Aquí
el
posa,
gas, ara,
del gas. Término fijo, 11,27. I després diu, consum gas, 4 euros. Termini fix és el que pago sempre, i després el consum gas, que és una quantitat molt menor, és el que realment he consumit. Per tant, la meva factura, diguéssim, una part molt important de la meva factura és una cosa que ja pago fix de per si, per tenir-ho contractat, per dir-ho així, o què és aquest termini fix i què és això del consum gas?
Clar, el termini fix, al final, és una mica com la factura de la llum. Ens ho hem de veure. El que passa és que, clar, com que canvien els conceptes i ens ho posen diferent, al final ens podem confondre entre la de llum, la de l'aigua i la de l'electricitat.
Sí.
Llavors, al final, el terme fix, doncs, hi ha unes tarifes que en el cas, per exemple...
És allò que explicaves del dia a dia.
Sí, del dia a dia.
Del dia a dia. Per tant, això és el que pagareu, sí o sí. El consum del gas és el que realment consumeixes.
És el consum de gas que tindríem.
Doncs mira, aquesta, davant d'una factura de 90 euros... No, perdó. Una factura de 20 euros, estem parlant de que de 20 euros el consum real del gas d'aquesta factura és 4 euros.
Efectivament.
O sigui, hi ha 16 euros que no és gas. Dels 20 euros, 4 és consum. Els altres 16 són termini fixe, que és això que pagarem sempre, que són 11 euros. Impuesto especial sobre hidrocarburos, que això són 0,20 euros, o sigui, 20 cèntims. I altres conceptes del gas, que són 1,20 euros. Otros.
Aquí posa alquiler de contador.
Alquiler de contador.
Altres conceptes.
Que és un, sí, que jo crec que deu ser els lloguers més cars de la història, perquè tu llogues un contador per anys. Per tant, si cada any has de llogar, has de pagar el lloguer, ostres, quan tu compres un pis, o tu compres un pis, la hipoteca el fas per 10, 15, 20 anys, i després és teu. Però el lloguer, sembla que això no és teu mai.
I que ja podria estar inclòs en el cost fixe, no?, si les allogues sempre.
Clar, correcte. Sí,
ja té un cost, molt bé, molt bé. Que un cost fixe, però que diguin, tot això és el cost fixe.
Per què de llogar jo el comptador? A qui necessita saber el gas que he consumit és la companyia, no? Doncs que el posin ells.
Clar.
Perquè jo diria que un comptador, per saber el que consumeixo, escolti, si vostè és el que li ha de pagar, posi vostè el comptador, pagui-se'l vostè, a mi què cony m'explica?
I llavors aquí, total del gas és tal, i llavors et surt, bueno, el 21% d'IVA, sí, i aquí et surt el 3,52, però perquè tinguem clar el concepte, dels 20 euros d'aquest senyor de la factura del gas, només 4 és consum, 16 és entre impostos, lloguers i pagament fixe, que ho tinguem clar.
I amb el gas també hi ha mercat regulat, mercat lliure, o això és cosa només de l'electricitat, de la llum?
No, per desgràcia, i per acabar d'enrevessar-ho tot, també tenim mercat regulat i tenim mercat lliure.
I en aquest cas com ho podem saber?
WWKL o no aquí?
No, aquí per sort se li diu també mercat, se li diu el mercat regular, regulat, però també hi ha les cicles TUR.
Vale,
ja comencem amb les cicles, que és tarifa de último recurso.
Val. T'ho foten fàcil.
Sí.
Amb una senyora, un senyor, uns avis de 70 anys, digue-li tarifa d'último recurso.
No, Jordi, clar, perdona, no. Tu, a mi, quan som els que estem aquí,
quina conya
és tarifa d'último recurso?
Hi ha una cosa que pot ser que ens pot ajudar, que és el nom de l'empresa que tenim. És a dir, pot ser que Iberdrola, per exemple, Iberdrola Clientes, que és la factura que estàvem llegint al principi, de la factura d'electricitat, Iberdrola Clientes és només del mercat regulat o Iberdrola Clientes també és del mercat lliure? Vull dir, el nom de la companyia que nosaltres tenim contractada també ens pot ajudar a saber si som mercat lliure o mercat regulat?
Sí, també és un dels elements que abans m'he deixat, és veritat, d'exposar-lo i molt bé que el comentem. Abans ens confoníem molt perquè totes les factures que ens arribaven, fos mercat regulat, fos mercat lliure, ens arribaven amb el mateix nom. Per exemple, si era Endesa, era Endesa, si era Gas Natural, que tenia el seu nom, no abans, Gas Natural... I es va dir, home, doncs una manera de diferenciar-ho, hi va haver molta queixa per part de les persones consumidores, i va ser un... I al final es va canviar el nom de les empreses. I, per exemple, en Naturgy, que treballàvem abans, no? Tenim Naturgy S.A. és la del mercat lliure, i en canvi, l'empresa que porta el mercat regulat es diu Comercializadora Regulada Gas and Power.
Ah, si a mi m'arriba una factura de comercializadora...
Regulada Gas and Power.
Això vol dir que és tarifa regulada.
Regulada de Naturgy.
Vale. I si és Naturgy, m'arriba una factura de Naturgy, és que la tens contractada. O sigui, és la tens lliure. Va.
En cas d'Endesa, seria Energia 21, la del mercat regulat.
O sigui, si t'arriba una factura d'Energia 21 és regulat, si t'arriba una factura d'Endesa és mercat lliure. Va. Una pregunta a l'electricitat i anem acabant, ja és molt tard. Com podem saber, pregunta el Carles des de Tortosa, és una molt bona pregunta aquesta, molt bona. Com podem saber si la potència que hem contractat és l'adequada pel nostre pis? Diu, tinc la sensació, entre parèntesi, gairebé certesa, que tinc més potència contractada del que em seria necessari, amb la qual cosa estic pagant molt de fix que potser no caldria.
Doncs aquí tenim sort, perquè a la factura, des de la modificació de l'any passat, també s'inclou la potència màxima que hem gastat aquell mes, o que hem agafat. Per tant, si nosaltres tenim contractada, posem ara aquí un exemple, no?, d'aquesta factura que tinc jo aquí davant, que és aquesta, mira, per exemple, és d'Energia 21, no? Tenim potència contractada, 4/4. Doncs aleshores, aquí baix, podríem anar a veure, en aquest cas, per exemple, potència màxima demandada en este último año, i també t'ho diuen a l'último mes, no?, 2/2. Per tant, estem parlant està pagant el doble de potència contractada de la que realment està fent ús.
Per tant, no és necessari, això és molt interessant, eh? No és necessari tenir tanta potència contractada, amb la qual cosa baixarà el preu de la factura, esclar.
Clar, el que passa és que s'ha de tenir en compte també quins electrodomèstics tenim, perquè, clar, la potència només la podem canviar un cop a l'any.
Ah.
Aquí està el tema. Clar, si nosaltres a l'estiu no tenim calefacció i gastem 2,2 quilowatts, és una cosa, però clar, si a l'hivern necessitem 8 quilowatts per poder tenir la calefacció... Això també ho hem de tenir en compte, perquè llavors podem trobar que enxufem la calefacció i...
I per què només es pot canviar un cop a l'any?
Perquè es va establir així, perquè abans hi havia molt canvi de potència. Doncs mira, perquè ara instal·lo una cosa, me la poso i canviaven un mes, i aleshores al final portava molts problemes. Per això al final es va regular així.
I anem a l'aigua? Un moment a l'aigua. Escolti, l'aigua... per què és diferent, depèn d'on visquis, el preu?
Perquè l'aigua, al final, és un bé que és públic. Aleshores, la gestió de l'aigua, en aquest cas, es fa de forma municipal. Sí que tenim l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, que fa una gestió a nivell de Catalunya, però al final la gestió serà municipal. Per tant, cada factura de l'aigua serà diferent a cada un dels municipis. I què ens hi poden cobrar? Doncs, primer cobrarem el cànon de l'aigua, que és un impost que es pagarà a tot arreu, que es paga a l'Agència Catalana de l'Aigua, a través de la subministradora que tinguem en aquell municipi. Si en aquest cas que tenim una factura d'Agbar, doncs Agbar ens cobrarà aquest preu i el passarà a l'Agència Catalana de l'Aigua, i serveix, doncs, d'alguna manera, de forma ecològica, per fomentar un menys consum d'aigua i ser molt més conscient. No, al final, aquesta és una de les finalitats que té.
En aquest cas, amb la factura que tenim aquí davant, que és una factura de 180 euros, amb el cànon de l'aigua ACA, posa 64,85 €. O sigui, 64 euros dels 180 de la factura és el cànon.
En aquest cas sí, clar, perquè també tenim...
Un terç del que pagues és aigua.
Clar, sí, en aquest cas sí. Perquè diguem que el mínim que pagarem de cànon són 6 metres cúbics. Tinguem o no consum aquell mes. Perquè sempre hi haurà d'haver un petit impost, com dèiem abans, no? Per tenir el servei actiu. Aleshores, va per trams. Cada tram, doncs, pagarem més. Com més consum d'aigua tinguem, més pagarem. Per què? Doncs perquè es vol fomentar que no es consumeixi tanta aigua. Aleshores, anirem saltant de tram, com si fos l'IRPF, i acabarem pagant més. Què més ens inclouen els ajuntaments? Doncs taxes de sanejament de, del clavegueram, a Barcelona, per exemple. També
paguem el lloguer del comptador.
Sí, lloguer del comptador. O...
I una cosa més, que aquí veiem, hem parlat del lloguer del comptador, i aquí tenim un concepte que és conservació del comptador.
Clar,
sí, això també... Conservar.
Que aquest és diferent o és el mateix del lloguer?
Clar, depèn, perquè, per exemple, hi ha municipis, per exemple, a Terrassa, que tenen en part municipalitzada la gestió de l'aigua i tenen una part que no, doncs tenen, pots pagar un manteniment del comptador, que seria doncs aquesta part, no?, de conservació del comptador. Perquè pot ser que tinguis tu el comptador de l'aigua en propietat. Aleshores, tu el comptador és teu i no l'has de pagar. Ara bé, tu pots pagar un manteniment perquè si mai passa alguna cosa al comptador no hagis de pagar doncs 100 euros, 200 euros el que et costi fer la reparació. És com una assegurança, sí.
Val. Escolta, avui hem pogut parlar d'aquestes factures. No sé si la gent ho haurà entès o no haurà entès. A mi m'ha quedat clau un concepte bàsic en tot això, que és que paguem molt més per tot el per impostos, per comptadors, per tot això, que no pas del consum que fem. Una. Segona, que us ha aparegut ens apareix a tots a la nova factura de l'electricitat un concepte, que és un concepte regulat en aquest cas per una llei, que ens farà pagar més, però que podria haver estat molt més si no hi hagués hagut aquest impost que se li ha fet a les elèctriques per part del govern d'Espanya. Per tant, què vol dir? Que continuarem, segurament molta gent que agafarà les factures avui, continuar sense atendre moltes coses de les que està explicant, però com a mínim hem entès una mica més per on va la cosa. Moltes gràcies, Òscar, per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1.